10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa amb el dia encara ben ennigulat. 12 graus de temperatura en aquest moment. Com heu pogut notar, avui tenim un ambient més fresc de l'esperat per aquesta època de l'any. La tramuntana bufarà arreu, sobretot al nord, provocant un temporal marítim molt notable. El cel avui és més ennigulat, com dèiem, i tindrem possibilitat de ruixats al llarg del dia a diferents punts de Mallorca, de Menorca, temperatures entre els 13... 15 graus de màxima. Sí que és veritat que se nota aquesta davallada.
I tant que se nota. De totes maneres, per demà, Marta, esperam una situació més tranquil·la que la d'avui, però també tindrem intervals de núvols i temperatures que continuaran baixetes per l'època de l'any que tenim. Encara bufarà tramuntana a Menorca, però a la resta d'illes tindrem un dia més calmat per demà, per demà divendres. Fixeu-vos en els grafismes que ara compartirem amb els espectadors de televisió, també els explicarem una mica pels nostres oients. Just ara, vos podem explicar que a primera hora del matí s'han registrat ratxes molt fortes a Menorca, ratxes de vent. Aquí ho podem veure. Per exemple, en el far de Cavalleria s'han superat avui de matí els 121 km per hora. A la Curieta, a Menorca també, 74 km, a Can Blanes, 66, i en el Mitjón Gran, 61, a Ferreries, 57. Són rauxes o ràfegues molt fortes de vent, i a la península la situació és molt més complicada, sobretot a les Canàries.
La borrasca Terès segueix colpejant aquest arxipèlag. De fet, l'UME, l'unitat militar d'emergències, ha hagut de desplegar a Tenerife per començar a realitzar diferents tasques després de les fortes pluges d'aquests darrers dies. El govern canari va emetre un missatge, és alert, a la població, però ja des d'ahir la situació ha anat minvant. A Gran Canària, les pluges van arribar a descarregar més de 150 litres d'aigua per metre quadrat en diversos punts d'aquesta illa.
Estic compartint algunes de les imatges i la veritat és que aquesta tempesta, aquesta borrasca de Terès ha fet feredat amb despreniment de roques, carreteres afectades per descomptat, alguns habitatges també, i unes tasques que probablement s'allargaran en el temps. Canàries, recordem, un arxipèlag molt afectat en els darrers temps perquè pràcticament li s'ha passat de tot, no? Per no parlar dels volcans, per no parlar de tot el que han viscut, la veritat és que són imatges molt, molt dures les que ha deixat aquesta borrasca de Terès a l'arxipèlag. Aquí, de moment, no tenim aquesta situació.
Ara per ara no, però nosaltres allò que podem fer és obrir les càmeres, obrir una finestra al món i connectar-me ara amb la beauty que tenim a Cala Torrat, a Menorca, per poder veure com està el cel. Podem veure que el cel està una mica fosc, veiem núvols i fosco ara mateix en aquest punt de Menorca, però la mà no és que estigui en calma, s'ha notat una mica d'onatge, però no deixa de ser una estampa meravellosa encara.
Sí, però com a davanassa, no?
Exacte, però sí? Sí, la calma que ve abans d'una tempesta.
Sí que podria ser. A veure la següent imatge.
No recordaré que jo, des de la finestra, no hi ha aquesta càmera, jo he estat en aquesta casa.
Per perquè... Mireu, companys, quina imatge espectacular, Joana, la de Cala Sant Vicenç, a Mallorca. La tempesta ha arribat. Això de a Menorca no, com dèiem, però aquí sí que se pot confirmar quasi que la tempesta ha arribat.
Totalment, tot i que també hem de dir que en aquesta zona de Pollença, Cala Sant Vicenç, sempre sol bufar. Si no bufa aquí, es cap enlloc, sol bufar. La veritat és que sempre que fa mala mà, se nota molt sonatge i ho podem veure a través d'aquestes càmeres. càmeres també aquest vent i aquest dia gris també que s'ha alçat i s'ha descobert en aquest dijous 26 de març a Pollença, a Cala Sant Vicenç.
Perquè te diuen que és Pollença, que si te diuen que és una zona al sud d'Escòcia, també t'ho pot creure.
També,
eh? Home, si seríem els penya-segats un poc més alts, però sí que és vera que és una imatge digna del romanticisme, no? És veritat que hi ha una tempesta forta, recordant que la Setmana Santa, a més, vindrà, diuen, algunes fonts passada per aigua, però quan mos vegem més a prop d'aquesta data, segur que poden concretar més. Fixeu, vos mal temps i pujada de preus. No és una bona combinació ni molt monco, però aquest punt que vos donam ara es respecta a l'Euríbor, perquè el mes de març ha registrat pujades significatives que poden fer encarir les hipoteques que es revisin anualment entre 700 o fins i tot algunes fonts apunten que se podia arribar als 1.000 euros a l'any, una tendència a l'alça que romp amb aquests dos anys d'estabilitat. Tot apunta que aquests efectes són produïts com a conseqüència directa de la guerra a l'Orient Mitjà.
Sí, i això vol dir que la quota de les hipoteques que se revisin anualment pujaran de manera inevitable, tot i que l'altre dia deien que el Banc Central Europeu no ho faria. De la previsió és que aquesta situació d'inestabilitat i de pujada de l'Euríbor s'allargui fins a 2027, però alguns experts recomanen prudència, molta prudència, abans de canviar el tipus d'hipoteca de variable fixa, perquè tot depèn del que es pugui allargar aquest conflicte.
La por a un alça exponencial de la inflació i l'impacte en l'economia han provocat un canvi de previsió sobre la política monetària dels bancs centrals. De fet, al Banc Central Europeu no li queda més remei que elevar les seves previsions d'inflació per enguany en 7 dècimes fins al 2,6%, però fins i tot valora un escenari en el qual la inflació es quedi per sobre del 5% amb el preu del petroli aconseguint els $150 per barril. Amb aquest panorama ja hi ha membres del Consell que demanen pujar els tipus d'interès ja en la pròxima reunió del 30 d'abril. Nosaltres, com sempre, continuarem pendents per si va evolucionant aquest escenari cap a aquest punt que no volem, que és que pugin el tipus.
I sobretot si poden entrar a vigor les mesures que anuncia el govern autonòmic de Marga Provenç, que donaria suport en aquestes hipoteques variables. O sigui, que quedaran pendents d'aquest escenari i d'aquesta situació. Pedro Sánchez ha resolt, ja ho sabeu, la crisi interna en sumar, aprovant dos reials decrets diferenciats, ho han comentat a la tertúlia, un amb mesures anticrisi de caràcter econòmic i un altre específic només per l'habitatge. Aquest segon decret inclou principalment la pròrroga i limitació dels lloguers amb l'objectiu de respondre a l'actual emergència habitacional i així protegir els llogaters davant l'increment dels preus.
Sí, Marta, però tot i entrar en vigor de manera immediata, és a dir, tot i que ja podríem dir es troben en vigor aquestes mesures referides a l'habitatge, el decret es troba en una situació, diguéssim, d'incertesa política, ja que necessita ser convalidat per al Congrés en un termini de 30 dies. Partits com Junts per Catalunya ja han avançat la seva oposició en aquest decret, mentre que altres partits, com per exemple el Partit Nacionalista Basc, no han definit encara ben bé el seu vot. Això fa que la continuïtat de les mesures, com la congelació o la pròrroga dels lloguers, depengui totalment de les negociacions parlamentàries.
Aquest escenari planteja dubtes importants sobre la seguretat jurídica i l'impacte en el mercat immobiliari i les conseqüències tant per propietaris com per a inquilins si el decret s'aprova definitivament o per contra de cau. Per parlar-ne, ens acompanya l'advocat Miquel Àngel Mas, aquí ja podem saludar. Miquel Àngel, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Encantats de saludar-te i volia demanar-te d'entrada quines implicacions jurídiques immediates té aquesta pròrroga dels contractes de lloguer per propietaris i també per llogueters.
Bé, jo crec que primer seria bo entendre per què se fa tot això, on som, no?
I dona'm a la gènesi,
correcte,
a la prèvia, correcte, de tot aquest trull.
La legislació arrendatícia és tuitiva, és a dir, és a favor de l'arrendatari. És a dir, la llei d'arrendament del 94 protegeix l'arrendatari i estableix uns mínims. Un dels drets mínims que protegeix és que la durada del contracte ha de ser com a mínim de 5 anys. Per què? Perquè si tu llogues un pis i tens un projecte de vida, escolaritzes els fills, és que d'un any te treuen de fora, no va, llavors estableix un mínim de 5 anys, tot i que se pot pactar per manco per un any o dos, però encara que pactis per manco i posis el que puguis, el contracte durarà un mínim de 5 anys. I si cada 5 anys no se notifica abans, se prorroga 3 anys més. 2026, m'on anem 5 anys enrere. Què passava el 2021?
Covid.
Covid, 2020, 2021, estava enmig d'una crisi, aleshores se van fer molt de contractes d'arrendament amb preus que no són actuals. Després d'això hi ha hagut un boom immobiliari arreu, especialment a Balears, no? I clar, mos trobem encara aquest contracte d'arrendament. Molts vencen l'any passat, enguany, l'any que ve, no? Se parla de la gran renovació, no? De fet, hi ha estudis que parlen de que a Balears el 26 hi ha 24.000 contractes que vencen, no? Fetant uns 60.000 i pico famílies. A més, se parla que s'incrementa a Balears de més elevat del estat d'una mitja de 4.000 i pico de renda anual. Llavors, aquest és el panorama que hi ha. Llavors, a partir d'aquí, se publica aquest decret, no? Aquest decret entra en vigor, que és un decret llei, primer, perquè hem d'entendre això per saber on som. La llei els fa el Parlament. I per què els fa el Parlament? Perquè el Parlament és l'òrgan de diputat i sobirina popular. La gent a l'elecció tria els parlamentaris. Per tant, allà fan el depositari i l'expressió de sobirina popular. Però només pot fer lleis el Parlament. Ara passa que en situació d'emergència, per exemple, hi ha una dana o un Covid, el Parlament tarda molt en reunir-se. Penseu que el Parlament, això ve de l'edat mitja, i els parlamentaris hi anaven a cavall en el Parlament, i vindem a estar dies per arribar-hi, i aleshores no tenia la eficiència d'un govern. I, llavors, en aquest supòsit, el govern, en casos d'extrema necessitat i urgència, i amb un límit hi ha matèries que no pot legislar, pot fer un decret llei. I aquest decret llei entra en vigor des del moment que és publicat. Aquest se va publicar dissabte, va entrar en vigor diumenge. Però, necessàriament, després, l'òrgan de Politat i Sobirania Popular ho ha de ratificar, o no. I només hi ha un mes per fer-ho. Llavors, si les Corts ho ratifiquen, i no passa res, està en vigor i endavant. Si no ho ratifiquen, no queda, com ja dic, queda derogat. Val? I ara veurem les conseqüències que té, però primer hauríem d'analitzar què diu el decret. El decret aquest té dos articles. Un en relació a la durada del contracte i un en quant a l'augment de renda que és possible. En quant a la durada del contracte, el que diu aquest decret és que si se troba una situació que el contracte acaba en guany, o està en una situació d'aquestes pròrrogues tàcites o expresses, no? Des 9-1 i 10-1 de la llei de renda urbans, si l'arrendatari, previ sol·licitud de l'arrendatari de pròrroga, per dos anys, aleshores el propietari, l'arrendador, haurà d'acceptar-ho i queda prorrogat per dos anys. Això és el que diu. Val? Hi ha unes excepcions, per exemple, si se fa un contracte nou amb una renda més baixa, o si en el contracte s'havia previst que ho havia de menester per tu o per la teva família, no? Hi ha una sèrie d'excepcions. No? Però la regla general és aquesta. Per el que fa en el tema de l'augment de renda, diu que com a màxim podrà pujar el 2%. És a dir, tenim en compte que la LAU estableix que se pacta que s'augment de l'IPC. L'IPC, darrers 20 anys, que tenim euro, no puja molt més del 2%, però en situació de crisi podria pujar més, i aquí ho capen en el 2%. En matisos, si gran tenidor o no, perquè tampoc no entren, perquè tampoc no és tema. No?
Un blindatge del lloguer com a tal.
Correcte. Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció a mi, és a dir, i és que el decret diu... Bé, bueno, anem a veure les conseqüències i després en tot cas entraré en això, que crec que és lo interessant. I bé, què passa si se convalida? Si se convalida, i doncs la llei és plenament vigent i ja està. Si no se convalida, la Constitució, l'article 85, diu que queda derogat. Que, si queda derogat, què passa en els drets que s'han otorgat durant aquest temps? Bé, la veritat és que s'entén que la llei ha estat plenament emesa vàlidament i legítimament i tal, per tant, hauria de tenir validesa, de tenir validesa. Xoca, perquè quan estem parlant d'això, si es tracta d'un dret que t'otorga en compte de l'administració, que no té caràcter retroactiu, té sentit. Però un dret contra un altre particular xoca. Però en principi ha de ser així. No? En principi ha de ser així. I per tant, si se compleixen els requisits establerts en el decret, quedarien prorrogats dos anys més. Ara bé. La llei diu que l'arrendatari... I per això han sentit dirigents públics que insten en els arrendataris a enviar burofaxos per tal de requerir això. Ara bé, la llei diu que el propietari ho ha d'acceptar, obligatòriament, establir un deure. El que m'ha cridat a mi l'atenció és que no posi un cap termini per l'acceptació. I és el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest decret.
Perquè si gent ho entengui, perquè està molt bé que fos amb els comptets, però directament, si te demanam si això té validesa jurídica, si això té cobertura per la gent, diries que sí o que no? Vull dir, mos podem quedar conformes...
Sí, ara plenament és una llei vigent.
No, però és garantista si no, si se deroga. Hi ha una cobertura legal per tota aquesta gent o no?
Bé, mira, en dret certes absolutes no n'hi ha més. Normalment el decret lleis, el govern han abusat molt de decret llei perquè ja veus que...
Perquè no en teniment, bàsicament.
I d'on fan, i normalment els convaliden sempre. Situacions en què hagin estat derogats passa molt poca cosa. I situacions en què hagin estat derogats amb un dret en compte un altre, no he trobat jo jurisprudència. Jo diria que, en principi, sí, perquè s'ha complert la llei, per tant, sí.
Per tant, inseguretat jurídica no és que n'hi hagi, no?, en aquest sentit.
N'hi pot haver... És a dir, a mi me crea dubtes, veure, perquè diu la llei que el propietari ha d'acceptar. Perquè estem parlant d'un contracte bilateral entre dues parts. Mm-hmm. Per tant, és a dir, fixeu-vos que la llei no diu si l'arrendatari ho demana, basta que ho demani i ja s'entendrà prorrogat mm-hmm. 2 anys. Diu que ho ha d'acceptar obligatòriament la propietat. I jo me demano, i si no ho accepta, què passa?
Clar, és una bona pregunta.
No, ja no són capaç, de respondre això, perquè, òbviament, me crea molt de dubtes jurídics i, a més, se pregunta per què la llei no ha posat cap termini d'acceptació.
Per tant, sí que hi ha inseguretat jurídica.
Bueno, primer ho hem de veure. Si no se prorroga, i si no se prorroga, què passaria en cas de que no s'hagués acceptat? Què passaria?
I mos avaríem al mig d'aquest escenari que després ja s'hauria resoldre, m'imagino, un jutjat, el tema de la resolució d'aquest lloguer.
Sí, pot acabar en els jutjats, evidentment. Sempre els jutjats són
perquè,
el darrer...
No ho dic, perquè si una persona, si el lloguer diu, escoltes, que segons, encara que només fos per aquesta finestra de 30 dies, es decret llei deia que jo podia renovar automàticament, per dir-ho de qualque manera, que contracta, i la persona que li té lloguet diu, ja, però ja no m'interessa, perquè el mercat immobiliari ha canviat, això segurament, difícilment entre les dues parts arribaria a un acord. Això acabaria en el jutjat.
Jo crec que aquí hem de ser molt prudents, perquè estem en una ràdio pública i, per tant, hem d'anar molt alerta a veure quin consell donar-me o no. Per tant,
no donar consells, sí, però... només fer infuturibles d'allò que podria passar.
És un poc difícil, correcte. També, no?
És a dir, jo com a tècnic, com a advocat, clar, és a dir, quan una llei entra en vigor, aquesta llei comença un rodatge, és com un cotxe, necessita un rodatge i un temps, i necessita un temps de que la gent ho vagi assumint, que l'operador vagi pensant, clar. I tal. Llavors, clar, per jo, si l'escenari és diferent de si el propietari diu que no ho accepta, perquè no pot no acceptar-ho, perquè si diu que és obligatori, o si el propietari no diu res. No sé què passaria.
Mira, i si dibuixem aquest escenari, imagina't que el propietari no diu res, no respon, i després no surt endavant aquest decret. Clar, és que hi ha tants de possibles escenaris i no els tenim, o no, jo crec que hi ha molt de dubtes, o això genera molt de dubtes per a llogaters, no? En aquest cas, perquè no saben què fer, incertesa, què passarà si acaba el seu contracte. Imagina que no respon el propietari i que després no surt endavant aquest decret.
Però si no respon el propietari, això acaba en els jutjats.
Bueno, o sigui que el deure del propietari és respondre i acceptar-ho.
Això és un deure que està per allà, per tant ho han de fer. Perfecte. Si no ho fan, què passarà? La veritat és que no són capaços de respondre a aquesta pregunta ara. És un tema que jo crec que això...
És complex.
Supos que s'ha d'estudiar, no? Cas per cas i situació per situació, però si te demanem, Miquel, quin impacte real poden tenir aquestes mesures, no? En la contenció, per exemple, dels preus, en la posada a disposició de parc d'habitatge en oferta per la gent, creus que pot condicionar? No sé si poden comprar amb altres regulacions similars aplicades anteriorment, però pot condicionar una miqueta el mercat i el preu del mercat?
Jo dic, òbviament, totes aquestes mesures impacten en el mercat de lloguer. És a dir, tenen un impacte perquè el que té Occident, és a dir, el món que han creat, i molt diferenciat de la resta del món, és la previsibilitat. La previsibilitat és el que fa que, se, que, que, que el monocintal ha anat bé, si en t'invertes quitar, perquè tu saps què pot passar, eh? Tu tens previst. Introduir aquestes imprevisibilitats, és a dir, jo entenc que per una pandèmia tingui sentit mesures excepcionals. Jo no sé si per cada guerra, perquè ara darrere n'hi ha moltes, això poden fer aquests canvis. I aquesta falta de pota que va fer tant el mercat immobiliari. Hi ha estudis mercats que parlen de que hi ha propietaris que volen retirar del mercat de lloguer per aquesta falta de previsibilitat del mercat de lloguer aquests immobles, dedicar-lo, per exemple, a lloguer d'habitacions o lloguer turístic o vendre-lo. Clar, Ventura té un efecte, no ho sé, però pot tenir un efecte contraproduent. És a dir, tampoc, jo no som un expert en aquest tema i en tot cas hauria de ser qualcú dedicat al mercat immobiliari que m'ho contestàs sobre això.
Alguna recomanació per llogaters que ara diguin, mira, és que just m'acaba el contracte, no? I que ara mos escoltin i diguin, ostres, quina incertesa, quina situació, quantes preguntes me sorgeixen, no? D'ençà que tenim aquest decret en vil, en certa manera, no? Què podríem dir a aquestes persones que se troben en una situació que també tenen por, que rebin de nou pujades del lloguer, que això no es descalça en un futur, no ara, no? Com dèiem, però què podríem dir a aquests llogaters que senten aquesta incertesa davant el futur dels seus lloguers?
De llogaters, jo, bueno, jo primer jo li dic que s'aconsegueix amb un miceu o d'advocat, no?
Important, clar.
I que li digui que pot fer. Probablement aquest advocat li aconsellaria que fes una sol·licitud de pròrroga, que estableix la llei, que ho fes ara, eh? En canvi, si assessores els propietaris, també li dic gràcies per parlar amb un advocat, i que els hi aconsellaria que no fessin cap renovació ara, que esperassin, calma, i esperar veurement què passa en la ratificació o en derogació d'aquest decret, no? Però que no se precipitin ara.
Crida la prudència, i doncs, si teniu algun apunt més.
No, bàsicament que aquí estem davant un xot de trens on hi ha, com a, és a dir, per una banda els llogueters, per una banda els propietaris, sí. Clar, els propietaris m'imagino que intenta treure el màxim rendiment que té del seu pis, el llogueter intenta poder mantenir aquests 2 anys de pròrroga extra a un preu més o manco assequible, i el problema és que s'ha fet via decret llei, que el que ha fet és complicar una mica allò que seria la situació, per aquesta incertesa, no, perquè si no ara ens trobarem durant aquests dies que hi ha molta de gent, sobretot si tens el pis que tens el pis llogat, que ets tu qui vius, que aprofitaràs aquesta finestra de temps tan aviat com sigui possible per mirar de mantenir aquesta pròrroga.
Davant d'aquesta complexitat.
Llavors com queda resolt, perquè encara que aquest missatge deia que han de ser prudents, però jo des d'aquí, des de la meva talaia, de mirar el panorama des d'en fora, és que hi podrà haver una congestió judicial important si molta de gent acaba reclamant per una banda o passat i no se posen d'acord. Serà un problema, però bé, ja...
Sí, no se descarta quan arribi el moment. Aquest escenari, ni molt banco, però això...
Però confiem en que es decret s'aprovi o no, i en funció d'això ja crec que poden tornar a mantenir aquesta conversa.
Però això
mos
pareixia interessant, no? Portar un pot de llum a tot el que està succeint, perquè són moltes les persones que tenen preguntes, que tenen dubtes. Miquel Àngel, gràcies com sempre.
A vosaltres, moltes gràcies.
Són les 10:27, hem de fer una petita pausa, continuem tot d'una amb més propostes.
El dia, amb Marta Grau.
I Vetres Ràdio és història.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
L'augment del preu del combustible ha fet créixer a les illes l'interès per adquirir cotxes elèctrics, per tal de no tenir una dependència tan directa dels combustibles fòssils. Era una tendència creixent ja dels darrers anys i, de fet, Balears es troba al capdavant de tot l'estat en la venda d'aquest tipus de vehicles, Joana.
Sí, Marta, els preus s'han moderat, podríem dir una miqueta, respecte a anys anteriors. Ara no és tancar, accedir o comprar un vehicle elèctric o híbrid, i amb els ajuts, els preus s'equiparen una mica als vehicles convencionals. Com ha dit Marta, no dependre del combustible fòssil és un atractiu bastant important. La inestabilitat econòmica ha fet que les darreres setmanes més persones s'hi hagin interessat per aquest tipus de vehicles, perquè és una opció a tenir en compte, Xisco.
Per això avui volem demanar-nos fins a quin punt és un interès real, i ho volem comprovar ara mateix si els concessionaris han detectat un augment de la demanda entre els clients. Per això volem saludar en José Ignacio Moya, director general de Faconauto, la patronal que integra les associacions de concessionaris. José Ignacio, molt bon dia, buenos días.
Hola, molt bon dia. Bon dia a tots i a tots. I disculpat, però este és mi català en mallorquín el màxim que puedo, eh?
No te preocupis. Estar con
vosotros.
Estic convençut que mos entendrem. Han detectat un interès real després d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà en els cotxes elèctrics? És a dir, han augmentat les matriculacions? La gente ha venido con ganas de comprar un coche eléctrico?
Bueno, a ver, primero todavía yo te diría que es un poco pronto para notar ese crecimiento en base solamente, bueno, solamente, en base teniendo en cuenta al gran conflicto que estamos viviendo. Tenéis que daros cuenta de que una cosa son lo que es el ritmo de la venta, el proceso de la venta, y posteriormente la matriculación. Con lo cual yo te diría, todavía es pronto para valorar si la crisis en Oriente Medio puede tener una afectación importante en el incremento de los vehículos eléctricos. Sí que es cierto que especialmente desde que se acabó el año 2024 y cerramos el año 2025, empieza a haber un incremento de todas las políticas hacia la electrificación. Por daros un dato, en el año 2024 España cerró con una cuota de electrificación del 11,4. Al año 2025, al cierre de 2025, en el 19,6. Concretamente en Baleares, se llegó a una cuota del 18,9%, con un crecimiento sobre el año anterior, es decir, sobre 2024, del 112%. Con lo cual yo diría, hay un interés, hay una necesidad para llegar hacia la electrificación. Baleares, además, es una comunidad autónoma que ha puesto mucho foco en la electrificación, en dos aspectos, en la electrificación y en el achatarramiento. Hemos tenido muchas conversaciones con la Consejería de Industria, con Alejandro San José, y yo creo que Baleares en ese sentido mueve y promueve la electrificación. Aunque, como te digo, todavía tenemos que ver, ojalá no se alargue más el conflicto y que sigamos esa senda hacia la electrificación por una, digamos, una causa que no sea el conflicto.
Clar, tots allò que esperam i desitjam és que no hi hagi conflicte i que si venen més cotxes elèctrics no siga per aquesta necessitat de la qual ara parlaves, José Ignacio. Quins tipus de vehicles s'estan venent, o quin és el tipus de vehicle que ara té més atracció, no? Vehicles que tenen més interès per part de los clientes.
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que realmente la tecnología, que prácticamente es el 50% del mercado en España y en Baleares también, es el vehículo híbrido no enchufable. Es un, no es una electrificación, pero sí que es un camino hacia, digamos, una tecnología más responsable, más sostenible y con menos consumo. Porque realmente aquí quien tiene que perder, si el conflicto desafortunadamente se alarga, son aquellas familias, aquellos empresarios o aquellos autónomos que tienen vehículos más antiguos, que consumen más, que son de combustible y que, por tanto, se van a ver más afectados por el posible incremento del carburante, ¿no? Por eso nosotros un poco lo que tratamos de trabajar desde Faconauto es, por un lado, sí a la electrificación. Lo vemos desde un enfoque de neutralidad tecnológica, donde la electrificación tiene que estar en el corazón, pero también es necesario dar una solución de movilidad hacia otras familias, hacia otros profesionales, claro, que a lo mejor no pueden llegar todavía a la electrificación, pero que necesitan renovar. Si renuevan, lógicamente, por otra tecnología que no sea un combustible fósil tan antiguo, eso, de alguna manera, irá mejorando, como digo, tanto la sostenibilidad como el consumo, como, no nos olvidemos, la seguridad vial.
Y
en ese aspecto estamos trabajando con muchas comunidades autónomas y, por tanto, también con Baleares.
Una darrera qüestió, José Ignacio, el preu, perquè sempre s'havia dit que era molt car, no?, accedir a un cotxe elèctric, però ara s'ha baratit de forma considerable. ¿Cuál es el precio medio de un cotxe elèctric ahora?
Aproximadamente está en torno a los 33.000 euros.
Que entiendo que entonces, como sigue siendo carito, habrá tenido también auge el mercado de segunda mano.
Sí, lo que pasa es que para el mercado de segunda mano, para que empiece a funcionar realmente como lo vivimos con el resto de tecnologías, lo que nos hace falta es ir generando parque, y eso es importante. Es decir, no nos podemos olvidar que medimos las ventas en función a las matriculaciones, pero también hay que tener en cuenta el parque. El parque es el volumen que se genera en los 10 últimos años. Todavía estamos con un parque relativamente pequeño comparado con el resto de tecnologías, en torno al 3%, pero indudablemente a medida que, pues por ejemplo, los coches de renting, de rentacar, que tienen, que son electrificados, vayan, sustituyéndose, entrarán en el mercado europeo, con lo cual también entendemos que será un elemento dinamizador para que las familias y los profesionales, las empresas, vayan adquiriendo este tipo de vehículos.
Clar, escolta, José Ignacio, ja sigui elèctric o ja sigui híbrid, necessita, evidentment, electricitat. I una de les grans assignatures pendents són els punts de recàrrega. Sol ser un dubte habitual a l'hora de voler comprar un cotxe elèctric. La gent, quan viene, dice, me lo compraría eléctrico, si me lo puedo permitir, pero lo del punto de recarga es lo que me echa un poco más para atrás, porque no sé si en un momento determinado, si no trobo un punt de recàrrega a prop, me puc quedar en el cotxe a mitjan carretera.
Sí, lo cierto es que siempre hablamos, de tres grandes temas para impulsar el vehículo eléctrico. Por supuesto, como acabamos de hablar del tema del precio, para eso estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Turismo para que ese Plan Auto Plus, que ya es retroactivo desde el 1 de enero de 2026, tenga ya la convocatoria y la gente pueda empezar a solicitar las ayudas, donde los concesionarios ayudaremos, por supuesto, a esa gestión. Pero más allá del precio y de las ayudas, tenemos la autonomía del vehículo y la cierta incertidumbre que se genera siempre con los puntos de recarga. Por ver un poco las cifras, en Baleares, y si tenemos en cuenta los datos del último trimestre de 2025, hay ahora mismo 1.765 puntos de recarga de acceso público. Para que os hagáis una idea, en España, en el conjunto nacional, son 53.072 puntos de recarga. ¿Qué nos haría falta de cara al año 2030? Y si tenemos que tener en cuenta los objetivos que nos hemos establecido a nivel de electrificación, el Fit for 55, el PNIE, que es el Plan Nacional de Impulso a las Energías, nos haría falta en Baleares concretamente para el año 2030 en torno a 7.989 puntos de recarga. Con lo cual, yo te diría, hay una buena infraestructura Nos consta que el gobierno de Baleares está actuando en este tema de manera también muy intensa, pero todavía nos queda un camino por recorrer, insisto, no en Baleares, sino en todos los puntos de la geografía española.
Sí, queda per recórrer, s'està fent passes, no?, per tirar cap endavant, però encara és una assignatura pendent i sobretot abaratir costos. En aquest cas, José Ignacio Moya, director general de Facon Auto, que recordem és la patronal que integra les associacions de concessionaris. Moltíssimes gràcies.
A vosotros, un placer, como siempre.
Igualment per vostè. Del cotxe passam a l'avió, que les Illes encara en una Setmana Santa, en aquest cas sense precedents. En el cas de Mallorca, 92% de la planta hotelera pràcticament es troba operativa, malgrat que el calendari ha avançat les vacances dues setmanes respecte a l'any anterior. Les previsions d'ocupació mitjana es mantenen aproximadament en un 70%, Xisco.
Això pel que respecta a visites, però els balears enguany seran més prudents a l'hora de viatjar. El conflicte a l'Orient Mitjà ens està afectant pel que fa al turisme emissor, alterant la planificació de viatges cap a destinacions com Egipte o Turquia. Els viatgers consulten alternatives, ajornen decisions de compra i prioritzen la seguretat, Joana.
I tampoc ajuda, Xisco, la vaga del Canli prevista per demà divendres, dia 27, als aeroports de Palma i també d'Eivissa. Una aturada que se manté després de no haver arribat a un acord amb els operadors. Les protestes, també estatals, seguiran els dies 28 i 29 de març i també durant la Setmana Santa. Per parlar-ne, saludam a Pedro Fiol des de l'entitat Aviva per saber com està evolucionant aquesta situació. Pedro, bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Pedro, conta-mos, creus que la vaga de Halnik també podria afectar i condicionar les escapades de Setmana Santa o no?
Mira, jo el que gairebé me preocupa més en aquests moments és el tema de la vaga, perquè tot l'altre mínimament ja ho tenim més o manco controlat, amb totes les alternatives que m'ha oferit als clients que no poden anar a certes destinacions o bé volen renunciar a anar, com bé ha dit en Xisco, per exemple, Egipte o Turquia, però el tema de la vaga realment ara és un afegit que no mos esperàvem i la veritat, seguim seguint els passatgers en general rehens d'aquestes situacions i per nosaltres és de vital importància, no hi ha alternativa si l'aeroport està en una situació complexa per aquest tema de la vaga, del handling de Ground Force, tindrem un problema seriós.
Penses, Pedro, que hi ha hagut cancel·lacions motivades per aquest conflicte a l'Orient Mitjà? S'ha notat aquest conflicte? Ara te telefono a qualcú, ja haurà d'esperar després.
Primer en nosaltres.
Exacte. Podries confirmar-nos aquest extrem, Pedro? Hi ha gent que volia anar-se'n de viatge i que ha cancel·lat per por, per temor?
Sí, és una situació que s'ha donat. És vera, no... per sort nostra no ha estat molt accentuada, però no poden negar que hi ha hagut cancel·lacions perquè hi ha gent que, malgrat no hagi una ordre expressa per part del Ministeri d'Afers Exteriors de no poder viatjar a certes destinacions, ho han dit moltes vegades, se posa per ser de manera molt diferent i destinacions properes en aquest conflicte, com és Egipte principalment, que era una de les destinacions punteres, de les quals tenim un vol directe per fer una estadia a lo que és la capital, en el Cairo, en el nou museu, s'ha vist cancel·lada per aquesta situació. És veritat que finalment hi ha una altra que dura una setmana que l'hem pogut dur a terme, però aquest vol especial tan fabulós que teníem s'ha cancel·lat perquè ha hagut molta gent que finalment no hi vol anar i això ha provocat que no sigui rentable enlairar aquest avió directe de Palma cap al Cairo. I en definitiva sí, poden dir que aquesta situació ara mos està tocant molt de prop i que realment s'estan enregistrant algunes cancel·lacions, però tampoc volen fer molta sang d'aquest assumpte perquè és cert que cada escenari és diferent i sempre hem de posar un pot sobre la taula quina és la situació real que té el client contractat i si realment després poden intervenir certes assegurances, quina ruta tenen definitivament per arribar en aquest punt final i les despeses derivades d'una cancel·lació voluntària. Ben que dic que en aquests moments la situació preocupa, però és vera que també ens hem reinventat i hem intentat cercar algunes alternatives, altres destinacions, per intentar, en manco, que aquestes persones finalment puguin viatjar.
Clar, parlant de que tenim aquests dos supòsits, de com pot afectar en els viatges per Setmana Santa, una és aquesta crisi a l'Orient Mitjà, l'altra aquesta vaga de Halling, que tu deies que era, Pedro, el que més te preocupava. Perquè, clar, podria ser que hi hagués un altre pic, aeroports amb molt de retards i gent esperant pels passadissos, que també d'una banda respectar absolutament des de Tabaga, no en faltaria d'altra, però per una altra, el problema que suposa gent que no és a casa seva i que en un moment determinat pot no tenir on dormir.
Clar, perquè nosaltres si mos aplegues tant aquí en origen, dius, bé, me'n vaig a casa i ja sortiré tal vegada el dia després i reestructuraré el meu viatge. El problema també ve que nosaltres som destinació de rebre turistes i també poden tenir la situació inversa, que gent es senti aquí atrapada, que no pugui tornar, i evidentment aquestes agències nostres receptives i turoperadors hauran de fer maniobres de darrera hora per intentar recol·locar tots aquests passatgers. Ja ho hem vist altres vegades, en altres situacions, i realment la cosa es complica, i malgrat tu tinguis un protocol anticrisis davant d'aquestes situacions, finalment impacta de ple, sobretot en el viatger, que és el que menys culpa en té, però com he dit en el principi, és un rehén per intentar que aquestes companyies negociïn millores de condicions i finalment sempre és el consumidor el que ha de pagar la papereta.
Pedro, afecta de ple aquesta vaga de handling. Què recomanes a la gent que hagi de sortir? Tot i que els balears hem estat molt prudents aquesta Setmana Santa, rebrem moltes visites, nosaltres no sortirem tant, però què recomanes? Informar-se, intentar veure sobretot si aquests vols estan afectats.
Clar, és que el problema és quan les vagues no estan, per dir-ho d'alguna manera, programades, no? A nivell operatiu, és a dir, que moltes vegades perquè tinguin impacte, el que fan és intentar fer el que es diu, no? Aquestes vagues com més encobertes, no? I això és el que realment ens preocupa, perquè si nosaltres tinguéssim una previsió o dos o tres dies abans de la sortida, quins seran els vols afectats, evidentment te dona aquest marge de maniobra. Però aquí l'única recomanació que poden dir és que els clients vagin amb bastanta anticipació a l'aeroport, que reconfirmin els bitllets d'avió i que els intentin monitoritzar a través de les planes web o a través de les agències de viatges per intentar tenir la màxima informació possible, però en definitiva mai és possible poder prendre el control en el 100% quan realment moltes vegades sabem que poden anunciar-se X vols afectats i finalment pot ser una xifra completament diferent per intentar que l'impacte d'aquesta vaga o conflicte laboral sigui major.
Pedro,
jo entenc el dret en aquesta vaga, però és realment tornem allà mateix. És a dir, per nosaltres com a organitzadors és un problema perquè finalment, malgrat, perdoneu, sí, malgrat jo no sigui responsable, és a dir, com a agent de viatges, evidentment he de donar tot el suport i moltes vegades mos costa tot més el fet de tenir que reubicar aquests clients amb allotjaments alternatius perquè el seu organitzador, repeteix, que sempre ha de posar solució en aquest tema i a nivell econòmic, si cal, clar està.
Que la gent ho miri, comprovi, vagi a l'aeroport amb temps aquells afortunats que vulguin sortir aquesta Setmana Santa, perquè ho hem explicat amb en Pedro Fiol des d'Aviva, que aquesta vaga de handling pot afectar de forma molt directa. Pedro, surts o no aquesta Setmana Santa?
No. A lo millor en el darrer moment m'animaré i faré algun part temàtic, però en principi no ho tenc previst. Quedaré a casa i faré
està
un parell
bé,
de panades d'aquestes que vam aprendre tots a fer durant el Covid.
És un bon pla, romandre a casa i fer també turisme interilles, perquè no? Moltíssimes gràcies.
Només pensa, Marta Garau, que quan en Pedro Davi va dir faré un part temàtic, pot ser un part temàtic a Tòquio.
Exacte.
No és anar aquí de vora... A Salou, és un altre nivell.
Tota la raó, és vera. Pedro, que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies, companys.
Una petita pausa i, per cert, si heu de partir, i heu de partir amb ca, mos o fura, que sapigueu que tot d'una la normativa canviarà i això vos afecta. No ara, per Setmana Santa, encara teniu un poc més de temps de marge. There's a lonesome freight at 608 I'm coming through the town I'll be homeward bound I'll be homeward bound A lonesome freight at 608 Coming on through the town And I feel like I just want to travel on Well, I've done laid around Don't stay around This old town too long Summer's almost gone
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco. Desde este viernes 27 hasta el domingo 29. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Cònia.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
Dijous ha arribat el moment de tenir cura dels nostres animalons amb l'ajuda del nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris.
I ho d'abans, na Marta, si teniu un moix, un cau, una fura i teniu pensat viatjar aquest estiu, per exemple, molta atenció, perquè a partir d'aquest 2026 viatjar amb animals per Europa canvia la cosa. I no és un canvi menor, no. Nous requisits, més control sanitari, registres previs i fins i tot sancions si no ho duim tot en ordre.
I qui ho té tot controlat i ara ens ho explicarà, és el nostre manescal, a qui també coneixeu com a Catman. I ja el podem saludar, Manu Ruiz, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, igualtes, com estàs?
Encantat de saludar-te, com sempre. Primera pregunta obligada, tu que ets un home que controles d'aquest tema. Què ha canviat exactament en la normativa europea a l'hora de viatjar en els nostres animals de companyia?
Bé, jo el que he pogut mirar, justament el que canvia és el registre del viatge. Això és el que sí que serà nou i en principi comença ja de ja. O sigui, jo per el que he llegit és dia 22 d'abril, o sigui, ja.
No agafa Setmana Santa, però sí després.
No m'han informat molt, la veritat, de moment. No sé com hauran de fer, però, bueno, i el que sigui és passaport obligatori per tot arreu, no només per viatjar, sinó que l'han de tenir, també és una cosa que canvia, perquè sí que és veritat que en Espanya hi ha comunitats que tenen com una cartilla, o no sé com dir-ho, seva, no? Crec que Madrid, Catalunya, Andalusia, tenen una cartilla que no és el passaport, i ara, bueno, m'imagino que amb aquesta nova normativa tots tindrem el mateix.
Un passaport on una de les coses importantíssimes que ha d'haver és el registre de xip o del microxip, no? Una cosa que sembla tan òbvia, però que no tots els animals tenen microxip. Per què és tan important?
Bueno, el microxip és important per llevar un registre dels animals que tenim, o sigui que això és important per saber una mica on estem i també és important, sobretot, si se perden, no? Si se'n van, pues, pot tenir la possibilitat de retrobar el curador de l'animal.
Clar, imagina que, per exemple, un animal se perd i no sabem si està vacunat o no, tenir microxip te permet entrar, per exemple, en el registre de vacunes o no?
De la vacuna de la ràbia, només.
Val. Bé, ja és una cosa. Mm.
El manco a Balears, no? Altres no ho sé, perquè
està bé que
no estan mai fent feina a una altra comunitat que no sigui aquí, però en principi la vacuna de la ràbia també s'ha de registrar i ja se fa, aquí ja se fa.
Que està bé que augmentin els controls a l'hora de viatjar amb animals, també pot reduir el tràfic il·legal d'animals, pot ajudar moltíssimes coses, igual que clar, és una crida també a que tinguin...
És que jo crec que el problema ve... Bueno, també hem de dir que a partir del dia 1 de gener de 2025, en principi a Espanya ja és obligatori passar xip a tots.
Exacte.
Vull dir que això no és nou, perquè ho teníem implantat en principi aquí, no? I això ve justament d'una normativa europea, que és aquesta, que ara ja es posarà en marxa també a tots els països que no el tenien pressupost posat en marxa. El problema moltes vegades és quan venen cans d'altres països, cadells, vull dir, petits, moltes vegades el xip el tenen, però no està registrat enlloc. Això és el problema, que arriben animals en xip i és com, ok,
la normativa la compleixen,
però i aquest animal de bon bé, qui és... O sigui, no
mai podia ser detectat per la base de dades d'Espanya.
No, ni en Espanya ni en Europa. Sí, no. Clar, tenim una base de dades europea, només per saber el manco de quin país és. Tenim una base de dades de l'estat, també, que ens diu si està xipat, jo que sé, a la Comunitat Valenciana, per exemple, i normalment allà no surt ni curador ni dades del curador, i llavors tenim la base de dades locals, si vols, o de la comunitat, i aquí sí que surten ja més informació.
Aquesta nova llei, allò que vol és frenar també el tràfic d'animals, no? Per això que ara t'ho explicaves, però és una cosa que no pot succeir, però clar, poden arribar animals d'altres comunitats, no, d'altres països.
D'altres països, normalment.
Sobretot, que és d'una manera fraudulenta, il·legal, en males condicions... No sé, supos que tu pots confirmar que això també ajudarà a regular-lo.
Clar, sí, el que passa que hauríem de mirar exactament, no només que tingui xip, perquè xip, ja t'he dit, el duen normalment. El problema és que, bueno, és un xip en l'aire.
Ja.
Ningú sap de bon surt, ni qui li ha posat això.
Si qualcú
ni...
a hores d'ara encara té seu ca o moix fora xip, que sàpiga que la llei t'obliga i que això també ajuda, sobretot si s'ha perd i du xip, les possibilitats de trobar-lo, sí, evidentment són enormes. Però saps que hi ha canets que no se varen perdre, en aquest cas, sinó que varen trobar el seu lloc, varen aconseguir tornar. Ho explicam perquè és una història que sembla de pel·lícula.
Així és, Marta Judoès, és una història gairebé de pel·lícula, però és ben real. Ha passat a la ciutat de Changchun, con 7 canets que havien estat robats per el tràfic il·legal de carn, varen protagonitzar una fugida increïble. Ara vos mostrarem tot d'una les imatges. Els animals varen aconseguir escapar del camió on els transportaven i lluny desbandir-se o de separar-se, varen fer tot el contrari. Varen caminar plegats per tornar a casa.
Sí, i el grup, liderat per un petit cosi, va recórrer 17 quilòmetres al llarg d'una autopista molt transitada en un trajecte que va durar 2 dies. Diversos conductors varen captar imatges com aquestes i varen alertar una entitat de rescat precisament per alertar i perquè tothom sabés que aquests cans anaven a lloure, per dir-ho d'alguna manera.
Finalment, els voluntaris varen aconseguir localitzar-los i posar-los fora de perill. I el més sorprenent de tot, 7 cans han pogut tornar amb els seus propietaris. Una història de supervivència, també d'instint i de lleialtat. Jo només espero que se faci la pel·lícula de dibuixos animats.
És que són tan aguts.
És que és un poble d'aristogàtor, això, si m'ho creus.
Heu de recuperar aquestes imatges perquè són entranyables.
Si les mirem una mica així com toca, no només és el corgi que es diu de punk, per cert, que m'agrada el nom, no? Si tenc una altra casa, no l'anomenaré.
Aquestes, ara el veiem augmentat.
Punk, el líder. Que és un corgi, sí. No només això, és que, per lo vist, s'acaba enmig, és una pastora alemana que estava malament i la deixen justament enmig per protegir-la. I no només això, és que els cans grans estan sempre com en els voltants, també per protegir en el grup. O sigui, és com una mica al·lucinant, estan super ben organitzats. O sigui, que no només és una qüestió de lleialtat a nosaltres, sinó una lleialtat entre ells, també.
I a tu no te passa, Manu Ruiz,
que pot ser un estudi d'etologia de primera ordre.
No, és que és al·lucinat, perquè la pastora alemana sempre està enmig, si la veus.
De fet, no sé
i aquesta
si
estava, per la vista, estava ferida, no sé exactament, perquè no ho sabem tot. I els grans, si veus, estan protegint sempre, sobretot, la pastora alemana.
Tu, quan veus aquestes imatges...
A mi m'emociona, però...
És que el que t'anava a dir. Si sí, ja adoram els animals, veiem això,
i
és que
no
posa un ca a la teva vida.
Ganes de plorar, però d'emoció.
Sí, el millor amic de l'home, però sense dubtes.
Manu, Catman, estimat, si vols plorar, fes-ho ara quan te facin el primer plànol. Si voleu, si me podeu tancar en Catman, i ara, si vols, Manu, plora per aquest qui sons, perquè en Balears pugui veure un home emocionat davant la lleialtat al regne animal, que són imatges meravelloses. Fins i tot a mi m'han impressionat. No tant com
Uau.
No, no, estic esperant que facin la pel·lícula. Me faria molta il·lusió una pel·lícula de dibuixos animats.
Anirem junts a mirar-la.
Quan l'estrenin.
Claro.
La repregunta era de contestar sí o no.
Però és que no entres lo de dilluns.
Tenim una cita, Xisco Nadal, per veure aquesta pel·lícula.
Perfecte. Idò, creadors del món.
Ha quedat gravat.
Segona part de ficció. Lo que no és ficció és allò que vos demanem cada setmana, i és que adopteu un moixet de Sacanera de Sonreus. Per això, avui volem presentar-vos en aquí en en Gray, que ja el veis en pantalla, que és un moixet preciós, gris i blanc, per això li posen Gray. És un mascle jove, diuen des de la Canera que té molt bon comportament, que és afectuós i té poc manco de 2 anyets. Si el voleu adoptar, ja ho sabeu, només heu de posar-vos en contacte amb la Canera de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques perquè el pugueu adoptar.
I fins i tot vos diran com moixificar una casa, perquè aquí en aquesta Gavi també la tenen moixificada perquè sí. Pugui jugar.
Perquè els agrada molt, no?, pujar-se en els arbres, i li han posat, perquè ho entenguin els oients, un tronc de grans dimensions.
Clar.
I així en Gray pot trescar, pujar...
Moixifica't. Seria el verd de moda. Moixifica.
Me farà una camiseta.
És una paraula preciosa, moixificar o canificar a casa teva, no? I així l'adaptant perquè els nostres animals no siguin més...
Aforificar.
Això ja són paraules majors,
si tens una fura.
Això són paraules majors. El tema de les fures, que per cert no hem parlat molt de fures, i cada vegada hi ha més fures a casa.
Sí, i la normativa aquesta europea que xerràvem abans...
També afecta fures, eh?
Sí, està. I en les aus, també.
I de parlar-ne de fures en futurs programes, per si no considereu adoptar un cau o un mos, qui sap si és el cas d'una fura. Arribem a les 11. Moltíssimes gràcies, Manu Ruiz.
Gràcies a vosaltres.
Notícies sempre. I tot d'una setmana amb la tercera i darrera hora de programa. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog.